Anem amb les sèries perquè aquest estiu hi ha Mundial de Futbol i en les properes setmanes hi haurà una allau de pel·lícules i sobretot de sèries sobre futbol que no us podeu ni imaginar. La cobra el tret de sortida de tot això es diu Brasil 70, una minissèrie sobre la mítica selecció brasilera del Mundial del 70.
Dicen que nuestra selección paró no tiempo y que fomos superados pelos europeos.
Estoy aquí para hacer el time voltar a ser campeón, Pelé.
El Jogo Bonito de Pelé, Jairzinho, Tostavo, Rivelinho, que va meravellar el món i que al mateix temps també va ser utilitzat com a instrument de propaganda pel règim militar que governava el Brasil en aquella època, una època que no està tan lluny del Brasil que hem pogut veure fa poc a l'Agent Secret, perquè l'Agent Secret està ambientada al 77 i aquesta sèrie al 70. Aquesta minissèrie explica tant la part futbolística com la part social i política que va afectar l'equip directament amb la substitució de l'entrenador Joao Saldanha, que no combregava amb el règim militar poc abans de començar el Mundial. I he de dir que hi ha poques escenes estrictament de futbol i el guió en alguns moments té tics propers al culebrot, però és una mirada interessant a l'entrebambalines d'un equip legendari on hi caben tota mena de temes, des de la pressió que pateixen els futbolistes a la lluita d'egos amb Pelé o Rei al centre.
Jo he de dir que sóc una mica com el nostre estimat Manu Yáñez, que li agrada un drama esportiu que no vegis. A mi els drames esportius, en general, m'entren bastant, bastant
doncs
bé.
Doncs te'n faràs un fart, ja t'ho dic, perquè la setmana que ve en tenim un altre i la següent un altre.
Clar, llavors, jo, si en els primers 10 minuts de qualsevol pel·li o sèrie de drama esportiu em sento part d'aquell equip, jo ja és una victòria.
Ja està,
la sèrie és bona. És a dir, jo a 10 minuts de Brasil 70 jo era brasilera. Jo era d'allà, jo havia nascut al Brasil i jo estava a mort amb aquesta selecció perquè guanyés el Mundial, per tant ja estava dins, jo ja li havia comprat tot. Però és que a part, té com aquesta seqüència, perquè una altra cosa no, però la sèrie té molta personalitat a la direcció.
Sí, és veritat.
Hi ha tota aquesta seqüència de presentació, diguéssim, de l'onze inicial de la selecció brasilera d'aquella
època. Presentació dels astres, sí. amb una proposta gràfica impactant.
Jo m'he aixecat i he aplaudit a la decisió de la direcció d'aquesta sèrie, perquè he pensat de quina altra manera pots explicar el que significa el futbol i concretament la selecció del Brasil que d'aquesta manera, que és festa, que és gresca, que és riures, que és realment, o sigui, tota la il·lusió d'un país per un triomf, i que la pròpia sèrie jugui molt bé aquestes idees, aquest Jogo Bonito, que també es trasllada en el guió, es trasllada en els personatges, que a cada qual més esbojarrat, també partint,
sí,
de l'entrenador, que és un boig absolut.
Joao Saldanha, un personatge que podria aparèixer a Narcos,
sí,
perfectament, però que és una sèrie sobre futbol.
Clar, o sigui, que jugui com tots aquests elements per transpirar el que significa aquesta manera de jugar i aquesta manera de fer del Brasil, em sembla la millor tria, perquè realment és la manera que t'enganxis, no? Que tu sentis la importància de tot això. En aquest sentit també m'ha recordat una mica a The Last Dance, tot i que allò és una sèrie documental,
sí,
però
bueno,
té molt aquesta idea, no? De que cada capítol el dediquen a un dels integrants, que veus el rerefons, que veus que hi havia molta més política rere el que era aquell equip,
ja,
no? Aquell Dream Team.
Ja que estàs amb l'NBA, Winning Time també m'hi ha fet pensar bastant. I
Exacte. Fins
i tot en la sèrie de Maradona, que jo sóc un gran defensor de la sèrie de Maradona, ja sé que vaig completament a contra corrent.
Ets l'únic.
Però té molts defectes, però té també moltes virtuts que jo reivindico. Sí.
Clar, llavors, aquesta facilitat per connectar de seguida amb el que t'està proposant i després a sobre com tota aquesta reflexió politico-social que fa, crec que és una recepta meravellosa i que és que ara entra superbé.
I a més, bueno, que estem ja a l'estiu i, clar, una sèrie on et posen samba, doncs clar, què més vols? I si a sobre ets mínimament que t'interessa el futbol i estàs esperant veure futbol i la lliga ja s'ha acabat, doncs
tindràs mil tasses.
És que això baixa realment molt bé. Es diu Brasil 70, s'ha estrenat avui a Netflix. No està exempta de problemes, com dic, hi ha vegades que en la manera d'entrar en les trames d'alguns futbolistes agafa aquell... Sabeu aquella cosa del culebrot que t'han de subratllar moltíssim què està sentint el personatge, perquè segur que no pensis que estàs sentint una cosa diferent. Sí. Si no, deixa marges, podríem dir, però clar, té una energia que s'encomana moltíssim. Brasil 70, que com deies, ha estrenat avui a Netflix, però encara tenim més estrenes. Hem de parlar també de Star City, que és una sèrie, no podia ser més diferent, que combina el tema de l'exploració de l'espai amb el gènere de l'espionatge, perquè segueix de prop els esforços soviètics per competir contra els americans a la conquesta espacial, de manera que la sèrie se situa fonamentalment en les instal·lacions on preparaven els seus cosmonautes. La Unió Soviètica, ja ho sabem, va fer molts avenços en la cursa per l'espai abans que els Estats Units, però com tothom sap, van ser els estatunidencs els primers a trepitjar la Lluna. Ara, aquesta sèrie és un spin-off d'una altra sèrie que es diu For All the Mankind, i que ja era una sèrie que imaginava una realitat alternativa en la que els soviètics van ser els primers en arribar a la Lluna. Això, la sèrie original, fa que la cursa espacial no acabés mai i condueix a avenços que a la vida real no han passat. I el que fa l'spin-off, és complicat explicar tot això, però el que fa l'spin-off és adoptar el punt de vista dels soviètics i tornar enrere en el temps de la sèrie per situar-se al 1969 i explicar el primer intent dels soviètics d'aconseguir que una dona cosmonauta arribi a la Lluna i camini, cosa que no ha passat encara a la vida real.
Sí, clar, jo sóc una gran fan del període de la cursa de l'espai. La Space Race, a mi, m'encanta.
És un tema teu.
És una mica com el drama esportiu.
Doncs així,
jo estic a tope.
Comencem bé.
I és tot gràcies a Joan Anton Català i la seva secció al suplement, que fa 7 anys que també guionitzo. Aleshores, jo tot el que sigui la Space Race, jo estic allà. Estic dintre.
Però aquesta sèrie
m'ha avorrit que no vegis.
Doncs mira, aquí discrepo amb tu absolutament. Per què t'ha avorrit?
Perquè, és a dir, quan tens una premissa tan interessant com és què passa si els soviètics arriben abans, i aquesta idea que és de ciència-ficció de veritat, de volien posar-hi una dona per primera vegada, li has de treure més suc. I no li treuen suc. No em crec no m'interessen els personatges, no m'interessa la trama, no em crec tot el rotllo d'espionatge, i tota l'estona estic pensant en The Americans i bona és The Americans.
I exactament pel mateix motiu, jo, que trobo a faltar The Americans cada dia de la meva vida, aquesta matadona que m'han donat, em val. Em val i la compro. I diré més, com a persona que s'han passat tot el que s'ha fet de For All the Mankind, que és una sèrie que va començar d'una manera molt interessant i a mesura que ha anat avançant, no és que hagi perdut el nord, però s'ha fet més interessant perquè cada vegada la hipòtesi està més allunyada de la realitat, tornar enrere en aquest període i a més que trobar-hi personatges que tu ja coneixes de l'altra sèrie, que potser el que et passa amb els personatges també és això, que clar,
potser sí.
Quan els hi veus en una situació diferent, bueno, que hi ha un vincle. Crec que es pot veure sola, però crec que si has vist l'anterior ajuda moltíssim. Però sobretot és que tornin en aquest... que el tema de l'espionatge guanyi pes. Perquè el tema d'espia, KGB, controlant el moviment dels cosmonautes, és una cosa que almenys a mi m'ha interessat molt, i el ritme lent a mi no em molesta.
A mi hi ha una cosa que m'interessa molt quan es fabula el present i el futur, però també m'interessa molt quan es fabula i es recrea en realitats alternatives del passat. El que passa és que aquí tu comentes, Toni, que s'adopta el punt de vista dels soviètics, però em sembla que té un problema de base, que és que realment no s'adopta el punt de vista dels soviètics. Es fa un retrat dels soviètics des del punt de vista clarament dels estatunidencs, i a més hi ha una cosa que a mi em passa molt que potser és una sensibilitat meva, però em passa molt que en el moment en què veig tota una recreació de la URSS en els anys 60, 70, de més, però tots parlen anglès, no sé, em va traient i em fa que aquesta fabulació, que aquesta representació, que d'alguna manera vol ser una fidel representació d'una realitat que no va existir, se'm dissolgui completament. I crec que té un problema de base.
Jo deia que adopta el punt de vista dels soviètics partint de que la sèrie original els protagonistes són els estatunidencs, i aleshores en aquest spin-off decideixen canviar el punt de vista i anar-se als personatges soviètics, però efectivament són soviètics que parlen en anglès, com també passa a Txernòbil, per exemple.
Sí, o aquesta sèrie que vam veure fa poc, que es deia Ponies, que passava una mica el mateix, no? Aquesta, al final, no deixa per mi de tenir una mirada que, si has de basar tot el drama i tot, diguéssim, tot el que la implicació amb els personatges en aquesta primera persona, però que és una primera persona que en realitat és tercera, em sembla que allà hi ha un error de base que segur que fa que no pugui funcionar com va funcionar For All the Mankind.
Bueno, i que no és com The Americans,
no,
que quedi clar això, però si sou dels que trobeu a faltar The Americans...
Engrunetes.
Bueno, alguna cosa podem rascar aquí. Star City, que s'ha estrenat a Apple TV, i mentrestant a Amazon han estrenat Spider-Noir, que és una sèrie que barreja el gènere dels superherois, en concret Spider-Man, evidentment, amb el gènere negre.
I used to be the spider, this city's hero. Always on guard, always ready to swoop in and save the day. That ended when Ruby died.
Abans parlàvem de Nicolas Cage, doncs aquesta sèrie té a Nicolas Cage al capdavant, i a més hi ha una cosa, no sé si dir molt curiosa o molt lamentable, que és que té dues opcions per mirar-la. Pots triar o bé en color o bé en blanc i negre, cosa que fan clarament per no perdre públic.
És
que
és tristíssim.
És molt trist.
És tan trist.
És
a dir, una sèrie que se suposa que reviu l'esperit noir ha de ser en blanc i negre. Si ja està gravada en blanc i negre i ja està il·luminada pensant en el blanc i negre, per què em dones l'opció del color? És que hauria d'estar prohibit per llei. És a dir, m'agradaria que tinguéssim els números de quanta gent l'ha consumit en color i quanta gent l'ha consumit en blanc i negre. Crec que ens enduríem una profunda decepció.
Un disgust molt gros.
Un disgust molt gros.
Molt probablement.
Però, bueno, jo recomano des d'aquí que la mireu en blanc i negre, perquè realment jo he fet l'exercici, l'he mirat tota en blanc i negre, però he fet l'exercici de tornar enrere i mirar per sobre algun capítol a color i no té res a veure.
És que el que és més trist és que és un prejudici vers el possible públic que pugui mirar Spider-Noir.
Sí.
És a dir, estan pensant, ui, no, aquests de mi, dels superherois, no els hi puc posar una cosa en blanc i negre. I és ridícul.
És tractar-los de tontos.
Sí.
Totalment. A part que és una sèrie que dintre del blanc i negre, que de nou no és res dolent que sigui en blanc i negre, sisplau, ara no caiguem en aquesta trampa, és molt accessible perquè no deixa de ser una sèrie de superherois, que d'altra banda, de superherois tradicional, el que ve a ser l'univers cinematogràfic Marvel, trobo que en té bastant poc, i és una mica la gràcia, que crec que teníem una mica de sobredosi de Spider-Man, perquè hi ha hagut com tres Spider-Mans diferents, i ara hi ha hagut aquestes pel·lícules de Spider-Verse, que jo les defenso moltíssim, i de fet aquest personatge surt els còmics de Spider-Noir, però també és una mena d'encarnació del personatge que ja existia a les pel·lícules de Spider-Verse, perquè l'encarnava ja Nicolas Cage, és un personatge bastant diferent al que veiem en aquestes pel·lícules d'animació, però vaja, que agafa aquest personatge, que al final és 100% Nicolas Cage, que jo crec que és el millor que podien haver fet, que és agafar Nicolas Cage i dir, fes el que vulguis.
Però agafen a Nicolas Cage perquè és més una paròdia que un homenatge,
sí,
al gènere negre.
I aquesta és la gràcia. Jo crec que veure-la com un homenatge al gènere negre, no, perquè és massa autoconscient
en aquest sentit. Honestament, penso que no acaben d'anar al fons en cap de les dues coses. És a dir, penso que és més paròdia, però tampoc va a fons a fer una paròdia. Es queda com un...
Home, és bastant... Només del seu personatge ja és bastant paròdia,
crear,
tot plegat.
Jo crec que pot crear confusió. Jo crec que més d'un se la prendrà seriosament. Mira què et dic.
Home, se la prendrà seriosament i la veurà en color, no?
Exacte. Ja serà el tot el que pot
doble
ser pitjor.
Mortal, sí.
Però jo crec que sí que és paròdia. Bueno, em sembla bastant evident que és paròdia. Primer, perquè és Nicolas Cage fent de Nicolas Cage, o sigui, fent del seu mem, de dir, fes el que tu vulguis i les veus que tu vulguis i els salts de gènere que tu vulguis ja en el teu mateix personatge, però després perquè tot plegat ja és com massa evident i massa recargolat en el que és el cinema noir.
Sí, són tots els tòpics.
Clar.
I els estereotips del gènere col·locats allà de manera divertida de dir, especialment
molt.
La veu en off trobo que és molt divertida perquè clar, és la clàssica veu en off i a més va col·locant tot d'elements que són els típics però els va adaptant al llenguatge Spider-Man, no? Sobre el poder, la responsabilitat, totes aquestes històries.
I com que aquest Spider-Man és bastant diferent... Jo li dic Spider-Man, a mi tota la vida s'ha dit Spider-Man. Ara és Spider-Man, però és Spider-Man. És que el meu era el del Tobey Maguire, que era Spider-Man. Doncs com que ja estàvem una mica cansats de veure el típic Peter Parker Spider-Man de tota la vida, sí, han fet una cosa radicalment diferent que té més de detectiu i de thriller que no pas de les típiques batalles entre herois i dolents i ara tiro la taranyina aquí i ara... És a dir, que a mi és el que ja em cansava una miqueta de tot el que venia sent en l'univers cinematogràfic Marvel.
Tinc molta curiositat, no sabrem mai les dades sobre aquesta sèrie, però voldria saber-ho moltíssim perquè
sí,
no sé fins a quin punt aquesta barreja pot interessar als seguidors dels superherois, sincerament, però...
Jo el que m'encantaria és veure la cara del director de fotografia quan li van dir rodarem en blanc i negre, però també hi haurà
ha de quedar bé en color.
Hi haurà una versió
em quedo
color.
Amb això, jo.
Pobre, deu estar ja curat d'espans. En fi, Spider-Noir, que és a Netflix, i també a Netflix ha estrenat la nova sèrie de l'italià Zero Calcare.
Poi con te funziona così, non ci devi parlare con te, devi parlare direttamente col senso di colpa tuo. Ma non ti preoccupa, con lui ci parlo io, alla fine fa come gli dico io, è un pupazzo.
Per qui no el conegui, Zero Calcare és el pseudònim d'un dibuixant de còmics conegut per les seves obres autobiogràfiques on es presenta a si mateix en forma de personatge i que destaquen per un estil afilat a l'hora de parlar de molts temes, la majoria dels quals són generacionals, per exemple, la precarietat laboral, i per l'exploració psicològica dels seus personatges. Amb Netflix ha establert una relació prou fructífera i que a mi em continua sorprenent, he de dir, perquè va debutar amb la sèrie Cortar por la línea de puntos, que va ser un èxit, sobretot per ser una sèrie d'animació, i ha continuat amb Este mundo no me hará mala persona, i l'última es titula Por cuatro perras. Estic dient els títols en castellà, bàsicament perquè els pugueu trobar a la plataforma, perquè si m'embolico dir-vos els títols originals en italià, primer que no se m'atendrà i després que no els trobareu. L'última sèrie el que fa és presentar dues trames que convergeixen, tot i que no tenen res a veure. Per una banda hi ha una trama relacionada amb la màfia i per l'altra un interès amorós.
Sí, jo arribava a aquesta sèrie... verge, diguéssim, no havia vist
les... No havies vist les prèvies?
No. I la veritat és que m'ha sorprès molt gratament. M'ha recordat molt diguéssim, aquesta tradició de còmic i d'una animació que té molt que és clarament hereva dels còmics dels 80 i dels 90, penso en totes les revistes de còmics que es publicaven aquí, Zimok i demés, però també inclús les tires del Jueves i aquesta mena d'humor que té un punt així com diguéssim, basto, en el sentit que no és gens refinat, però que alhora és molt divertit i que a més parla molt precisament d'aquests xocs generacionals, d'aquesta certa precarietat, d'aquestes, diguéssim, vivències que tenen molt de quotidià, però que alhora només l'animació et pot portar a poder-la retratar, no? Hi ha un estil que a mi m'ha recordat una miqueta, tot i que no sóc gens fan de Padre de Família, però que sí que juga molt amb aquestes, diguéssim, petites càpsules, petits gags humorístics que van com, diguéssim, donant petites bafarades humorístiques a dins de la pròpia trama, però alhora funciona molt bé això, com un retrat generacional al qual doncs, no es renuncia a una certa tragèdia, no es renuncia a una certa, diguéssim, buit vital i existencial, però alhora doncs, té aquesta lleugeresa o aquesta esperit amè i molt gamberro, que em sembla que és el que busques en una sèrie com aquesta.
A mi em sembla molt recomanable, no només aquesta, sinó també les anteriors, i em sembla realment un bolet dins del, en general,
sí.
I en el catàleg de Netflix, perquè és veritat que hi ha molta animació, però animació europea i amb aquest esperit generacional dels 90 i a més amb aquests elements de denúncia social que també té, vaja, no se m'acut res més.
Escoltar italià en una sèrie com aquesta també és com molt grat, inclús crec que fa molta gràcia perquè la pròpia animació fa uns gestos que relacionem amb aquesta gesticulació tan italiana, no? I realment crec que és molt genuí i és, com tu dius, un bolet completament al catàleg de Netflix.
Doncs quatre perres que tenim a Netflix. I la setmana passada ens vam quedar sense temps per parlar de Se tiene que morir mucha gente, una comèdia creada per Victoria Martín, basada en la seva pròpia novel·la, i val la pena recuperar-la avui perquè ha estat tota una sorpresa, una comèdia amb un estil d'humor directe i carregat de mala llet, que té com a protagonistes a tres amigues que no sempre es porten bé entre elles i no sempre s'ajuden, més aviat al contrari. De fet, molt sovint l'enveja, les ànsies de protagonisme i els rancors pugen a la superfície en aquest retrat realista i cru de l'amistat que pot fer pensar en el trio d'amigues de The Lotus, perquè a més aquí també hi ha una qüestió de privilegi, ja que una d'elles ha accedit a una vida molt benestant i les altres dues no.
Que te quejas como si fueras una puta refugiada, que te crees que estás reprimida y sinceramente, amor, no te pasa nada, nada.
Mira, Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
¿Quién es esa, Gordi?
Y sé perfectamente que te has puesto botox.
Estan interpretades per Anna Castillo, Macarena García i Laura Weismar, i és una sèrie que realment va creixent episodi a episodi i acaba sent molt divertida. Ha estat una sorpresa.
Totalment. Tu deies de White Lotus, però a mi també m'han recordat molt a les amigues de Cómo llegar al cielo desde Belfast.
Ah, també.
Perquè era la mateixa dinàmica absolutament disfuncional que jo he viscut en el meu grup d'amigues.
T'estimo t'estimo, però...
A vegades et mataria.
Exacte, sí.
A vegades et mataria i per això t'estimo moltíssim i per això no deixarem de ser mai amigues. I són aquestes coses que crec que són molt pròpies de l'amistat femenina i que, gràcies a Déu, estem veient més històries que retraten aquestes dinàmiques. Jo m'he pixat de riure amb aquesta sèrie perquè tot el que és humor negre, jo també estic sempre dins. Aquest programa és coses que li agraden a la Marta Ferrer.
Sí, una mica t'ho han fet,
fet
una mica a mida avui,
sí. I aleshores...
Excepte l'Spider-Man, Spider-Man, però part d'aquest moment que hem vist la Marta enfadada, la resta sí. Tot bé.
Aleshores, trobo que molt sovint a les produccions espanyoles els hi falta mala llet i aquesta té tota la mala llet que no tenen totes les altres.
Això és veritat.
I per tant, només per l'humor negre i per aquestes tres fantàstiques actrius que més Anna Castillo i Macarena García retroben després de La Llamada, sisplau, apreceu aquesta sèrie.
És ben bé com si tota la mala llet se l'haguessin anat reservant, sí, sèrie rere sèrie i l'hagin tirat aquí dintre.
I molt ben tirada.
Va, repassem els títols ràpidament de les sèries de la setmana perquè tenim Brasil 70, Star City, Spider Noir, Por Cuatro Perras i Se Tiene Que Morir Mucha Gente, que no ho hem dit, que es pot veure a Movistar Plus. Amb quina us quedeu?
Fixa't que jo, Se Tiene Que Morir Mucha Gente,
oh!
Sí, sí, totalment.
Doncs jo, a mi m'has convençut, Marta, Marta, a mi m'has convençut i també abraçaré Se Tiene Que Morir Mucha Gente.
Vamos, som-hi.
Doncs jo seré la nota discordant i diré que Brasil 70, que visca el Brasil, visca la samba, que és una sèrie molt divertida. Gràcies als dos, com sempre,
a tu,
per aquesta bona estona.
Que vagi molt bé.